Bon dia i benvinguts a aquest programa del mes de maig, en el que parlarem dels jocs tant dels infants com dels joves i també dels adults.
Quin paper pot tenir el joc dins de l'educació? Tots nosaltres hem jugat, els nostres fills juguen, a l'escola es juga, però què aprenem de nosaltres mateixos quan juguem? Està prou valorat el joc culturalment? Socialment sembla una cosa de segona. Ara heu sentit moltes expressions al voltant del joc com una cosa negativa o despreciativa. A un nen li dius, va, deixa de jugar, com si estigués fent una cosa mal feta, o expressions com, escolta, a mi no juguis. Quin dilema es pot crear entre els jocs que tenen components sociabilitzadors i els que es juga a través d'una pantalla?
De tot això en parlarem amb Oriol Ripoll, especialista en jocs, autor de jocs per a projectes educatius, publicitat, lleure, experiències de comunicació, trobades i experiències formatives. És autor d'una desena de llibres de jocs, alguns dels quals han estat atribuïts a diferents traduïts a diferents llengües. Des del 1909 escriu en joc una columna setmanal, el suplement Estils de vida de l'avantguàrdia. També escriu habitualment a la publicació electrònica jocs.org, un blog dedicat al joc. Ha publicat articles de jocs per a diferents revistes com Cavall Fort o revistes d'educació social. Amb aquest currículum ben segur que ens podrà donar molts bons consells sobre els jocs. Bon dia, Oriol.
Molt bon dia. Bon dia.
Ens podries explicar quin paper té el joc dins de l'educació?
Doncs és, us diria, com si diguéssim quin és el paper de respirar a la vida d'una persona. Sense joc o sense actitud de joc no hi ha aprenentatge, ni hi ha manera d'interactuar amb les coses, ni hi ha manera de relacionar-se amb els altres, perquè una cosa és el joc reglat, allò, el joc amb regles, que això és una cosa que a vegades a l'educació hi és o no hi és. L'altra cosa és com els educants, com els alumnes de les escoles, es prenen certes coses. Llavors, hi ha una manera de fer les coses que és un exercici repetitiu i una altra que és agafar-se com un repte i aquest repte s'ha de superar. Llavors, en el moment en què estiguis treballant el que estiguis treballant, t'ho agafes com un repte, com alguna cosa que et diverteix, li poses els cinc sentits, que l'objectiu és en si mateix l'activitat que estàs fent, estàs jugant. I, per tant, aquí hi ha aprenentatge segur, seguríssim.
Clar. I aleshores, quines competències es poden desenvolupar a través del joc?
Totes. Totes. Perquè, de fet, clar, en el moment en què estàs jugant, sigui el que sigui, és a dir, i això ens val a tota mena de jocs, perquè a vegades els educadors tenim la tendència a posar un mite a tot el que és el joc més tradicional, o joc més motor, o joc més de societat, i mirar-nos com una mica per sobre l'espatlla tot el que és el món de la pantalla, el videojoc i això. I cada un d'aquests tipus de jocs ens ajuda a desenvolupar un tipus de cosa diferent. Per tant, qualsevol tipus de joc, imagina't córrer, mentre tu estàs corrents a un joc de persecució al mig del pati, hi ha diferents coses que estàs desenvolupant. Evidentment, una competència motriu, això és evident. Però, per altra banda, aquí al darrere hi ha una competència social molt clara. Hi ha una competència lingüística, on tu has d'intentar expressar les coses verbalment o no verbalment, una comunicació verbal o no verbal, perquè la resta de persones t'entenguin. Hi ha una manera d'organitzar-se amb els altres. Hi ha una manera de resoldre un problema que se t'ha plantejat, és com podem atrapar aquesta persona i intentar moure'ns d'una manera determinada. I si això mateix ho portes, per exemple, al voltant d'una taula, amb un tauler, hi ha uns elements aquí al darrere d'aprendre una regla social, d'haver de desenvolupar que un torn va darrere l'altre, quina manera va cada una de les coses, com de desenvolupar una estratègia que em permeti guanyar, que em permeti... És a dir, en el fons, en el moment en què realitzem un joc, i a vegades aquest és un problema, quan parlem als educadors, és que pot haver tantes coses que podem treballar en un joc que no ens acabem.
Però una pregunta, a veure, jo a vegades em plantejo, no?, que per exemple amb els jocs, aquests que explicaves el primer, els del carrer, els de l'escola, els del joc, aquests són més o menys espontanis, no? Surten moltes vegades de jocs antics que se saben, però d'altres que surten espontàniament de la mateixa dinàmica, no? Llavors, sí. Una de les diferències que jo trobo amb la de la pantalla és que tots els de la pantalla ja et venen programats.
No!
Llavors, molts sí, no?
No, depèn. Clar, depèn. Si venen programats el món que s'ha creat. Però en el moment en què tu en aquest món prens la decisió que tu vols i el món et respon, si el videojoc està ben fet, el món t'ha de permetre fer exactament el que tu vulguis.
Però els temes estan seleccionats, no?
Abans. I, home, de la mateixa manera que en el Monopoly el tema està seleccionat, i de la mateixa manera que un mestre que està jugant a la bandera el tema està seleccionat. Mm. Mm. És a dir, i això no és un problema. El problema seria si quan juguem a la bandera o quan juguem al Monopoly no tens possibilitat d'escollir. Aquest seria veritablement el problema, perquè en el fons llavors ja no estàs fent un joc, estàs fent un exercici. No? És a dir, jo crec que un videojoc, evidentment que hi ha una part que perdem. Hi ha una part que perdem molt clarament, que és tot aquest component social que és molt interessant en un joc motor o en un joc de taula. Perfecte. Però un videojoc ben dissenyat, jo crec que hauria de ser obligatori jugar-lo en qualsevol escola de mestres. Perquè si tu mires un videojoc ben dissenyat, com estan pensats perquè tingui sensació d'èxit contínuament, malgrat que només, diríem, un 10 o un 15% de les accions que fas són bones, és a dir, la resta és, t'has equivocat, torna a començar.
Sí.
Això és el que després els profes hauríem de saber fer una classe de mateix. Que els nostres alumnes tinguin tantes ganes de superar el repte que li hem posat que no els importi equivocar-se el 85% de les vegades, perquè el que volen és passar pantalla, passar nivell. Llavors, jo crec que a cadascú li podem demanar una cosa. Llavors, aquesta progressió de nivells tan interessant en un videojoc és una cosa que potser el joc motor no hi és perquè hi ha una creativitat total de poder fer qualsevol altra cosa. Perfecte. Una cosa desenvolupa una cosa i l'altra cosa desenvolupa una altra. Però de la mateixa manera que quan estàs jugant a l'uno, ara em toca a tu, ara em toca a mi, ara toca a tu, ara toca a l'altre, ara toca a l'altre, segueix uns torns, segueix unes regles i tens aquest aprenentatge.
Mm-hmm. Tradicionalment els jocs tenien lloc més en el carrer, no? Era de caire doncs més social, i actualment potser sobretot en llocs més grans els nens és més difícil que puguin sortir al carrer a jugar i facin un joc així més col·lectiu. Creus que això perjudica en quins aspectes doncs podria ser negatiu?
Hi ha un llibre molt interessant del Maspons i Labros, és un llibre de finals del segle XIX, principis del segle XX, on el Maspons i Labros diu: recullo tots aquests jocs que jugava la meva infantesa perquè ara s'estan perdent. Mm. És a dir, jo crec que aquesta mirada de que les coses d'abans, no, que podíem fer abans o que es podia fer era molt millor, ens ha passat sempre. Mm. És veritat que en certes poblacions molt petites o fa uns quants anys hi havia la possibilitat de sortir espontàniament al carrer a fer cert tipus de coses. Això, al començament del segle XX, una família burgesa, evidentment, no sortia, no feia que els seus fills es barregessin amb la gent del poble i, per tant, els fills tenien a casa uns espais de joc que els altres no tenien. Tant de bo tinguéssim una mica de tot. O sigui, al final, el bo que és, el mateix que hem de fer amb el joc és hem de fer amb el menjar, un menú equilibrat, que és una mica de cada. Per tant, és la responsabilitat dels pares, dels mestres, dels educadors, d'aquests nois, d'aquestes noies, d'aquests nens, d'aquestes nenes, és aconseguir que tinguin una mica de tot, que hi hagi una estona de jugar al carrer, que hi hagi una estona de jugar a casa, i per tant, si el jugar al carrer és un lloc perillós, no sé quantos, doncs deixem amb ells a jugar. I estem xerrant a un banc mentre els nens estan jugant lliurement ells sols, i si a una població més petita això no hi ha problema, poden baixar junts, fantàstic. I després hi haurà un moment que aquests nens hauran d'estar dins de casa i aprendre a jugar a un altre tipus de coses. Si tenim clar que cada tipus de joc ens aporta una cosa diferent, estarem donant-los un menú equilibrat. Una mica de verdura i una mica de macarrons.
A veure, però jo faig d'abogat del diable avui, eh?
Molt bé, advocat.
A veure, una de les coses que passen, ara per el ritme de la vida, no? Que en certa forma és lògic, perquè tothom treballa, tothom té pressa, tot va corrent, és que es passen moltes hores davant dels jocs, dels videojocs, no? Llavors hi ha una superabundància d'aquest tipus de jocs i passen bastantes hores. Llavors això en si mateix també és un joc, un combat amb un mateix, que també és distorsionador, no? Si és molt, si prepondera molt, no? Si predomina molt, vull dir. No?
Senyor advocat, senyor advocat,
sí, a veure.
Senyora advocada, vaig a contestar-te amb una altra pregunta.
Molt bé.
Si en lloc de jugar a videojocs estiguessin llegint a casa, et preocuparies?
No, però jo crec que hauríem de fer les dues coses.
Ah, no, d'acord, no, però vull dir, si en lloc de passar-se 5 hores al dia a casa jugant amb videojocs, estiguessin llegint, et preocuparies?
No, m'estranyaria si fossin 5 hores segons l'edat, però no.
Però imaginem.
Sí, no, que potser no em preocuparia, no.
I per què et preocupes quan és un joc?
perquè la lectura dona la possibilitat de que tu siguis més, elaboris més les coses, te les facis teves,
però,
i el joc és una cosa ja més dirigida només per això, no?
No, clar, però depèn del tipus de joc. És a dir, mira, hi ha tota una... Hi ha tot una per, i et defensa, puc defensar la senyora Bocadesa, et puc defensar blanc i negre, eh? Cap problema. És a dir, hi ha tota una sèrie de videojocs on el component narratiu és molt important.
Sí.
Llavors, què més dona? Que el que estigui llegint és llegint en paper o llegint en una pantalla, si en el fons el que estic aprenent són les regles del llenguatge. Que al final el que ens interessa. I lo important, i això és feina dels educadors, ja sigui mestres, ja sigui pares, és ser capaços de transferir aquestes ganes d'aprendre històries de la part oral a la part individual, no? De la història que jo t'explico a la història individual. I és interessant que aquesta història individual la puguis fer davant d'un paper, d'una història lineal, o d'una història barrejada, que és la d'un videojoc. Hi ha un llibre molt interessant que es diu Si és dolent, t'ho recomano. És un títol, punyent, que té tres grans capítols.
Sí.
És un llibre sobre educació, tres grans capítols. Videojocs, internet i televisió. Sí, com els tres grans dimonis. Ell, l'autor, ens explica que... Ens fa la hipòtesi. Imaginem que primer s'haguessin inventat els videojocs i després els llibres. Imaginem que hagués passat això.
Sí, sí.
Els pedagogs haguessin dit... Oh, els llibres són horrorosos. Una, no té interacció. Dos, tu has d'imaginar tot. Tres, és lineal. Quatre, no pots triar res. Cinc, és veritat que cada tipus de cosa aporta una cosa diferent. Però l'important és que utilitzem totes les competències comunicatives que tenim per aprendre històries i per ser capaços d'explicar històries. Si un videojoc està ben fet com el Minecraft, que és un videojoc on és un Lego infinit, on tu pots construir exactament el que tu vulguis, què més dona si jugo només, si jugo amb el Minecraft, que si després jugo amb Lego? Al final, és un joc on desenvolupes la teva creativitat. El preocupant seria que només jugués amb Lego, o el preocupant seria que només jugués amb Minecraft. El que interessa és tenir de nou un menú equilibrat. És a dir, surt al carrer, estigues a casa jugant en societat, juga sol, juga en grup, juga amb adults, juga amb nens de la teva edat, juga tu, nen de 8 anys, amb nens més petits, ensenya'ls com s'hi juga, ensenya'ls les regles, fes aquesta transferència i, per què no, juga amb un videojoc, juga... però tot com llegeix, com anar en bicicleta, com córrer, com jugar a futbol, a la seva mesura. Sí, senyora advocadessa, l'he convençut.
Sí, però la realitat també és la realitat en si mateixa. Per mi ha d'estar molt present també. A mi l'únic que m'amoïna no és el joc en si mateix, que em sembla molt bé tot el que dius, és el cas que la realitat vagi quedant en un segon lloc per les hores que es passen amb la ficció, per dir-ho així, no el desenvolupament de les capacitats, que ja ho entenc perfectament.
Clar, però la ficció és la mateixa. La ficció és la mateixa quan estic fent un joc simbòlic, que quan estic llegint una novel·la, que quan estic jugant un joc de rol, que recordeu que fa uns quants anys els jocs de rol eren molt dolents, us en recordeu?
Uh-huh.
Fa com 20 anys que es va posar... Jo me'n recordo, treballava en una escola que ens van prohibir jugar a rol.
Sí.
Però per què? Diu, perquè hi ha gent que mata jugant a rol. No, hi ha gent que està malament del cap, té problemes psicològics, sí, i el joc de rol el canalitza, però això és igual que qualsevol altra cosa. Uh-huh. És a dir, hi ha gent que està malament del cap i veure programes de tele els transforma també. Clar, això passa tot arreu. La realitat és que la feina de l'educador és oferir, és donar normes, és ensenyar models. Jo penso que una de les coses preocupants que tenim és que hem perdut la transferència de models. Quan era petit, encara m'hi vaig trobar que anaves a jugar al parc i hi havia uns nens més grans i dels nens grans aprenies els jocs.
Mm.
Això ja no hi és. Qui ens ensenya els jocs? Ningú. No hi ha ningú. Per tant, si ningú ens ensenya els jocs, si l'escola s'oblida d'ensenyar els jocs, cada vegada anirem perdent com una cultura que realment és molt rica. Per tant, una de les coses que hem de fer els educadors és intentar donar oportunitats perquè aquests nens tinguin un joc dirigit a l'aula que després faci que el seu joc lliure sigui molt ric. Perquè, en el fons, és la feina del mestre, no?
Mm-hmm.
Quan jo ensenyo jocs als meus alumnes, la meva il·lusió més gran és que quan jo em giri, ells juguin el que jo els he ensenyat. I després el facin seu, i el facin créixer, millorar, l'enriqueixin, apliquin noves normes... Però al final, el que vull dir és una vida lúdica molt rica.
Sí, sí.
Sí, sí, jo em refereixo a les hores que es passen, ja t'ho he dit abans, a les hores que es passen, però... perquè llavors sí que ajuda a distorsionar. Jo, per exemple, me'n recordo quan era petita, no ara, últimament va haver una època que era moda que els contes s'acabessin, que s'acabaven malament se'ls canviaven, no? I acabaven tots bé.
Sí. Jo pensava, tots políticament correctes.
Jo pensava que era xorrada, no? Els nens han de veure des del començament la realitat, no? I ja s'ha acabat. Doncs pues això, una mica, estar moltes hores als jocs de ficció, a mi em fa aquesta sensació a vegades, no? Que s'ha separat de la realitat. No és que pensi en tot això que es diu que, si, que són tan perillosos per altres coses, no? És això només.
Sí, però al final les ficcions són bones si estan ben fetes, perquè el cinema és bo, el teatre és bo, la literatura és bona... I el joc on la narrativa és molt important, jo crec que si està ben feta és molt bona, perquè al final tindrem bons explicadors d'històries. Uh-huh. Amb la literatura passa el mateix que ens passa amb el joc, no? Tu seràs un bon explicador d'històries si a casa teva t'han explicat bones històries.
Uh-huh.
Si els teus pares t'han explicat bones narracions, si tens els patrons a partir dels quals crear, no?
Sí, sí.
Si jo vull fer persones creatives, era ser jo un creatiu. I estirar d'aquests, una mica com hi havia recordo quan estudiava magisteri, que havia va ensenyar la teoria de Vygotsky, no? Que tu el que fas és crees una bastida, crees una estructura, de manera que els infants, quan estan al teu costat, creixen amb aquesta estructura, però tu la idea és que quan tu et separis, allò hagi crescut, no? Mm-hmm. És com fer un castell de sorra, doncs és una mica la nostra feina com a educadors.
I, per exemple, aquest tipus de joc, sigui videojoc, sigui els jocs aquests que ara poden fer jugar amb els mòbils o la televisió, pot fer que el joc de taula s'hagi, els de sobretaula s'hagin anat aparcant una mica?
Doncs jo et diria que actualment la quantitat de jocs de taula que s'estan venent al nostre país és més gran que mai en tota la història, perquè sobretot el que estem fent és crear una societat que juga molt. Mm. Al final són persones que... Si fa uns quants anys, i això, jo me'n recordo fa uns quants anys quan feia cursos de monitors, i feia molt curs de monitor de menjador. El perfil de la persona que feia el curs d'aquest curs era normalment eren senyores que tenien uns 45, 50 anys, que els fills ja eren grans, i per tant elles buscaven una feina, en aquell moment s'incorporaven al món laboral, i feien de monitors de menjador. I sempre els preguntava, a què jugueu? I sempre deia, no, jo havia jugat de petita. Jo havia jugat de petita, jo ara no he jugat, fins ara que m'hi torno a posar de monitora. Ara això no passa. Tenim una gran societat que gent de 30, 35, 40 anys juga coses. I a vegades poden jugar al Candy Crush i no hi ha cap problema. Al final l'important és que juguin. I del Candy Crush passaran un joc de taula, passaran un Jungle Speed, que és un joc molt curt, que és molt fàcil, i després jugaran una cosa quan van en cotxe. I aniran aprenent com un llenguatge que se n'adonaran que això del joc no és dolent. Perquè si ens fixem al nostre llenguatge, les expressions que associem en joc solen ser dolentes. Mm-hmm. Socialment hem tingut el joc com una cosa de nens
i dolenta, sí,
o d'aposta. No, si et dic tu, a mi no juguis, sembla que sigui molt dolent.
Sí.
Hauria de ser bo, jugar és una cosa sana. O quan un nen està fent el ruc, dient, nen, deixa de jugar.
Sí,
és una cosa que a mi em fa molta gràcia quan sento pare dimarts i dient, això no, deixa el jugar.
Sí,
però
sí.
Que deixa de fer el ruc, però jugar que jugui.
Llavors tu, quan te poses tu, que tu a crear un tipus de joc nou, llavors tu, quins aspectes per tu són més essencials? Pues l'estratègia, el tema, què és el que tu ens centres, no? Li dones més importància?
Mira, jo quan em poso a crear un joc hi ha dos elements que per mi són molt importants i d'altres que són col·laterals, però que són molt importants. La primera és, a quin tipus de jugador m'estic adreçant? És a dir, no tots juguem de la mateixa manera ni a tots ens agraden les mateixes coses.
Vale.
Per tant, jo he de pensar, que jo he de saber que el millor tipus de jugadors, hi ha categoritzacions d'això, hi pot haver molts, però mira, doncs pensarem en alguna gent que li agrada més coses d'estratègia, amb una gent que li agrada molt socialitzar-se, i amb una gent que li agrada guanyar. Va, farem un joc per aquests tres tipus de personatges.
Va.
Per tant, per mi és una cosa important. I la segona cosa és, com puc fer perquè tots els jugadors sempre tinguin coses a fer i no s'avorreixin? Perquè això passa moltes vegades, no? Hi ha aquest tipus de jocs, ara mou un, i llavors els altres estan pensant... Ara mou el segon i els altres miren el sostre i fins que no torna a tocar se't fa molt llarg.
Mm.
Doncs com podem fer perquè tots els jugadors sempre estiguin pendents de la partida? I això és cosa d'aquestes d'anar pensant i quan has jugat un joc espera tu mateix i dir, bueno, això no funciona i ser capaç d'estripar el joc i tornar a començar.
Clar, tu ho vas veient sobre la pràctica, no?
Clar, tu tens una idea, clar. Llavors ho poses i com els humans són com som, fem el que ens dona la gana. Clar. Si fóssim robots seria fàcil.
Sí, sí.
Programaríem, però no, els humans fem el que volem. I llavors... t'adona què és el que fem i a partir d'aquí hem de transformar el joc.
I quins tipus de joc recomanaries tu per cada edat?
Doncs jo, mira, et diria que quan un pare em pregunta això, diria, va, si tu has de comprar una peça de roba per al teu fill, per qui sigui, què fas? Obres l'armari i mires què fa falta, no? Doncs amb un nen, amb un joc, amb un nen, és exactament el mateix. És una, quin tipus de joc no té? Perquè a vegades tenim nens que tenen milions de Playmobils però no tenen cap joc de construcció. Ah. Doncs potser, escolta, no més Playmobils, comencem a mirar coses que siguin més de construir perquè agafin una habilitat d'un tipus. O potser tenen jocs molt individuals i no tenen jocs de grup. O tenen jocs molt de competició i no tenen jocs de cooperació. O tenen... Això per una banda. I per l'altra, jo crec que hi ha una cosa important que és hem d'assegurar-nos que el joc li atrapi per alguna cosa. Llavors, cadascú se sap, el seu fill, el seu nebot, el seu net, què és el que li agrada. Doncs escolta, que li agraden molt els cotxes, doncs va, quins jocs de cotxes hi ha? I després, si aquest joc crec que li agradarà, ja canviaré les regles. Però moltes vegades ens quedem amb la idea de que la capsa diu per 6 a 99, doncs això segur que val per tots. Bueno, però és que potser és un tema que no li agrada.
Clar, no? Sí, sí.
I per altra banda també hem de pensar, o sigui, m'agrada molt visualitzar quan compro un joc a casa, què passarà quan jugarem a casa, per exemple, no? Per què farem? Doncs mira, aquest joc serà molt bo perquè és curt i ens agradarà a tots perquè no hi ha ningú que guanyi i així no s'enfadaran. Vale, perfecte. O no, aquest és més de dibuixar, per tant, a la meva filla li agradarà molt perquè li agrada molt dibuixar i el gran rondinarà. Bueno, l'hosti rondini. Ara no hi ha problema perquè ara aquest serà per ella. No? És pensar una mica que hi hagi de nou un menú que li agrada una mica per tothom.
Que se senti identificat un en un junts amb els altres, no?
Exacte,
i que vagi desenvolupant les capacitats.
Exacte, sí, cadascú el seu.
Sí, sí. I a l'escola creus que es juga prou?
No. No, gens. No només això, sinó que el problema greu no és que els nens no juguin, és que els mestres no juguen.
Ja.
Aquest és el problema. I no és que no juguin els mestres, és que no saben jocs. Jo crec que si t'hi fixes, quines assignatures en la carrera de magisteri hi ha de jocs? Cap ni una. Com a molt l'educació física, com a molt a música, però ja està. Quan realment, si en som conscients de la importància del joc, per exemple, en el pensament matemàtic, hauríem de tenir no activitats matemàtiques més o menys divertides, jocs. Perquè el joc, a diferència d'un exercici, l'important és que jugues perquè vols. I que no t'importa passar-t'hi centenars d'hores i que el que deia abans, no t'importa equivocar-te. I això amb els exercicis no passa. Tu vols resoldre i te l'has de fora de sobre, no? Jo sí que faria que els mestres juguessin molt fer realment propostes molt elaborades de joc, molt ben treballades, que fossin molt divertides i que deixem-nos una mica de la banalitat. No? A vegades els projectes educatius que és als nens els agrada jugar als jocs, doncs posem-li jocs, però no hi ha contingut al darrere. O a vegades tenim, per altra banda, jocs que són tan educatius que deixen de ser jocs. No? Dius, és que clar, se'ns diu massa llautó. Jo crec que és un fràgil equilibri entre que tingui el tema que nosaltres volem que tingui, però a part, que tingui tot el contingut que nosaltres volem que tingui perquè estiguin aprenent. Hi ha una escola a Nova York, clar, aquí al darrere una mica trampa, és una escola que la Fundació Bill Gates li va donar 50 milions de dòlars.
Ah.
Però bueno, amb això podríem fer moltes coses. Però aquesta escola va agafar i va transformar tot el seu currículum d'infantil, primària i secundària en clau de joc. De manera que els mestres ja no fan classes, sinó plantegen reptes. I per resoldre aquest repte, has de ser capaç d'hibridar continguts, de manera que si estic fent una cosa... No té sentit, i això ens passa, per exemple, amb els mestres que fan classes de llengua i corregeixen les faltes d'ortografia, però després el mateix mestre fa socials i no les corregeix. No, la llengua és per tot. La llengua, tu parlar bé, escriure bé, és tan important quan fas mates, quan fas socials o quan fas llengua. Has d'escriure bé. Doncs si som capaços de crear projectes transversals amb una capacitat de repte, amb una història, amb una fantasia, que es ve com un centre d'interès molt esplayero, no? Un centre d'interès, i a partir d'aquí tot hi pengi, de manera que hagi de fer els càlculs matemàtics per una banda, però després ho hagi d'escriure, hagi de buscar la documentació d'això d'on ve, buscar les fotografies, retocar-les, posar-les, de manera que sigui una cosa com molt junta, tot plegat com molt hibridat, que això té molta experiència de joc.
I això està plantejat tot com a joc?
Tot.
La tècnica és la tècnica del joc. Sí.
Exacte. Aquí, per la vostra advocadessa que teniu aquí, hi ha molt videojoc, ho sento. Però... però hi ha una mica de tot. Jo crec que l'important no és el que utilitzen, sinó l'esperit del que volen fer, que és jugar. O, per exemple, hi ha un professor també a Estats Units que va veure que els seus alumnes no estaven gens interessats en les seves classes socials. I què va fer? Com els alumnes diu, què els agraden? Els zombis. Perfecte. Doncs va transformar tot el currículum de secundària de geografia en una història de zombis. De manera que tots els continguts estaven relacionats amb aquesta història. I els alumnes havien de mirar mapes, prendre decisions, saber què és el que estava passant, saber contingut, però sobretot, després passar qualsevol examen que passaria qualsevol nano de la seva edat a qualsevol lloc del país de socials i l'hauria de provar igualment. I tenim un mestre aquí a Santa Coloma de Gramenet que està agafant la sèrie aquesta, los no sé què del tiempo, una sèrie que fa la televisió espanyola, i ha transformat, el Ministeri del Tiempo, diu, ha transformat tot el currículum de secundària d'història utilitzant la idea aquesta de viatjar en els temps. I tens uns nens molt motivats en un tema i ha transformat en joc, en vivència de joc, tot un contingut curricular de secundària.
I ells tenen, a part de jugar-ho, de viure-ho, de pensar, d'aprendre els procediments i de memoritzar-ho, tot això suposo que ho han de conservar com uns continguts que tenen, no?
Clar, però clar, per al final...
Clar, per això.
Al final, si tu figura que te'n vas al segle XV, que en el segle XV has de descobrir qui va a Amèrica, quins vaixells va agafar, no sé quantos, i has de veure quins són els personatges, i al final els aprenentatges són iguals.
Sí, sí. Clar, com que estan motivats, els hi queda molt més... Exacte. Si ho haguessin d'aprendre de memòria en un llibre.
Exacte, i a més al final dius, hi ha molts nens que a classe no ens escolten. És igual, doncs com a mínim que facin alguna cosa que se'ls quedi. Imagina't que, mira, l'altre dia feia una classe per professors de la facultat de la facultat aquí del Tecnocampus de Mataró i els explicava com es fa que els alumnes estiguin com motivats a classe, no? Com fer una classe més interessant. I al final és dir, imagineu que a cada classe, a cada hora, quan fem una classe només hi hagi un tema. En aquesta hora, si us quedeu amb aquesta idea clara, en tinc prou. Tu t'imagines que un nen que està 5 hores al dia en una escola vol dir que té 5 idees noves al dia, vol dir que té 25 idees noves cada setmana, vol dir que té 100 idees noves cada mes, vol dir que té no, a 10 mesos 1.000 idees noves, vol dir que té moltes idees noves. Si són clares, si només que els hi quedi una idea clara, és fantàstic. Tindrem persones amb idees clares i no ara que sembla que tinguem una lasanya d'idees, no? Tot barrejat.
Ah. El que passa que aquí el que hi veig és el tema de la formació del professorat.
I les ganes.
Perquè clar, el mestre ho ha de tenir molt clar i ha de tenir molts recursos i ha d'estar preparat per poder fer això.
Veus? Ja vens a casa meva. Ha de jugar més. Clar... El dia que sigui conseller d'Educació posaré a totes les escoles de magisteri classe obligatòria de jocs, però moltes hores.
Sí, sí.
Que juguin molt. Jo crec que és important. Jo me'n recordo una vegada quan el meu fill tenia P3 o P4, jo feia de mestre en una escola i era tutor de 6è. I va venir a la classe, se la va mirar de mena i diu, on són els jocs? I tenia tota la raó. No hi eren. Dic, però no hi eren físicament, però sí que hi eren. Perquè amb els meus alumnes jugàvem a tot. O sigui, intentava pensar... qualsevol contingut de manera que fos viscut com un joc. I això també és un esforç que, clar, com a professor l'has de tenir. És a dir, clar, has de tenir la formació i has de tenir les ganes. Perquè al final de recursos n'hi ha i a patades. I a internet actualment ens permet que els nostres trobin centenars de milers de recursos. L'única cosa que els hi fa falta és ganes.
Una última pregunta de l'advocadessa.
Molt bé, advocadessa, atenció.
Què passa quan se troben amb la realitat que no hi ha un joc divertit?
Quan
la realitat, es presenta la realitat quotidiana i han de fer unes coses i no són divertides o no els interessa, però s'han de fer perquè són necessàries, perquè sempre fem coses que potser després ens satisfaran molt, però de moment no. Sempre fem coses que les fem perquè sabem que les hem de fer i no ens motiven, ni és un joc, ni és divertit. És l'últim dubte.
Clar. Ui, aquí vas forta, advocadessa. Vinga, va, a veure si trobo això. Quan ens passa una cosa així, jo crec que hi ha dues coses que podem fer. La primera, el que deia la meva filla l'altre dia. I filla meva... doncs és el que hi ha. És el que hi ha. Hi ha vegades que hi ha coses que no l'acabes de veure, no l'acabes d'entendre, i potser podríem discutir quin sentit té això que estàs estudiant en aquesta assignatura. Però, oi, que el que t'interessa ara és aprovar aquest examen? Doncs ja està, estudia i aprova'l. Jo crec que això també està bé, és a dir, al final, hi ha coses que això... Però no treu, i ara torno...
Sí, sí, no, no, les dues coses, sí, sí.
Que no treu que nosaltres...
Això sí.
I et dic, quan a mi em passa, doncs, intenta plantejar-t'ho com un repte, va.
Exacte.
Doncs si aconsegueixo arribar fins aquí, em dono-te el premi, vol dir que em podré aixecar i podré... Mira, hi ha una tècnica meravellosa, meravellosa, per estudiar. És la tècnica més tonta de la història, però és meravellosa. Es diu tècnica Pomodoro. La tècnica Pomodoro es diu així de debò, i no m'ho estic inventant, després ho busqueu per l'internet i ho trobareu.
Molt bé.
Amb un rellotge, saps aquests rellotges de cuina, de quan poses el cos a bullir i poses el rellotge que és una gallina? O és...
Sí.
Doncs el senyor que s'ha inventat a casa seva tenia un rellotge que era un tomàquet, i per això es diu Pomodoro.
Ah.
De què es tracta? Diu, vinga, jo ara he de fer una feina horrorosa, avorrida, terrible, espantosa, d'aquelles que dius, quina mandra, per què m'han posat aquests deures? Molt bé, tècnica de Pomodoro. Em comprometo a mi mateix, em poso un despertador en 20 minuts o 25 minuts, o el que decideixi, però no et passis d'aquí, 20 minuts. En 20 minuts no puc fer res més que aquesta feina que he de fer. Quan passin els 20 minuts, m'aixeco i faig una altra cosa. Normalment, una cosa tan simple, vol dir que ni miraràs el mòbil, ni miraràs internet, ni t'aixecaràs, ni t'espistaràs, ni dibuixaràs, només faràs aquesta feina horrorosa que t'han posat. Què sol passar? Que en 25 minuts te l'has acabat.
Clar.
Perquè si centrem tots els nostres esforços a fer aquesta feina horrorosa, te la treus a sobre.
Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Pues l'hem d'aplicar, aquesta tècnica, eh?
Ja està, ja està. Ara a falset tècnica Pomodoro. Totes les escoles estudien la tècnica Pomodoro.
Molt bé, molt
I sobretot,
bé.
I sobretot fer jugar molt. Jo penso que una de les virtuts, o sigui, un dels problemes greus que tenim a les ciutats és que es perd, clar, es perden cert tipus de relacions. Mm. Després això substitueixen per altres coses. Però, en canvi, els pobles, la cosa que teniu és que crec que hi ha la necessitat de continuar mantenint les ganes de jugar, no? Per tant, busquem com es poden fer perquè aquests infants tinguin una bona transferència dels jocs que formen part de la nostra cultura. Perquè al final, nosaltres recordarem, quan siguem grans, recordarem els contes que ens han explicat, les cançons que ens han cantat i els jocs que hem jugat, no? Són com les tres coses que sempre portarem a sobre. I jo crec que, per exemple, hi ha un personatge, el Mateu Comelles, que ja està a Navàs, i ell surt a jugar cada tarda al carrer amb els nens del carrer. I els ensenya a fabricar baldufes, els ensenya a fabricar coses, totes aquelles coses que la vida quotidiana dels pares, dels educadors, de la gent gran, no ens dona per fer. Mm-hmm. Bueno, jo crec que també hem de buscar maneres de continuar en un poble aquesta transferència.
Sí, sí. Pues moltes gràcies. Ens ha exhaurit el temps. És molt agradable parlar amb tu i tot el que ens has explicat.
Quan vulgueu, una altra vegada, i que porteu l'advocadessa que prepari les seves
molt bé, ja em prepararé. No quedaré a casa,
això,
no.
Això és com un ping-pong, no veieu, eh? No hi ha problema.
Sí, sí.
Molt bé. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies i fins una altra.
I bon cap de setmana.
Igualment. Bon cap de setmana.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.